Jack Nicholson.
Però sabeu de qui us dic? El nen de la... De la
sí, sí.
Del pastís. No tenim ni idea.
Vaig pensar, no sé d'on ha sortit aquest personatge. Bueno, en fi, és igual, va.
Vas passar por.
No pretens ser... Vas plorar com a Quiet Girl,
que sí? Que el teu nen, que posés la mala cara.
No pretens ser ni original ni...
Algú... Bé, és igual, no explicaré.
Ni revolucionària.
Algú va dir alguna cosa d'això de la por.
No és això, que el guió és un pur cliché, però la pel·li és molt distreta.
No segueixis parlant perquè acabaràs dient alguna cosa.
Tres estrelles.
Va,
tres estrelles.
Tres estrelles per Mòbils.
Per gaudir en família, perfecte. Va, anem per al món de les sèries.
Oh, una sèrie activa.
Aquesta sèrie és una cosa...
Ui, aquesta. Us ha agradat aquesta?
És curiós.
Prime Video.
Patof.
El consultor. En aquest cas, Christoph Waltz.
Can I help you?
Mira, mira. We work for the most successful mobile game studio in Los Angeles. But suddenly... Our CEO is gone. Va, tenim ganes de veure Christoph Waltz, sempre està bé.
Home, sí.
Senyor
Holanda. Malditos bastardos, ja sabeu. Estaràs allà...
És cert que és el propietari, no? O no? No és propietari.
No, és consultor. Hi ha una empresa de videojocs.
Carai, ai.
Hi ha una empresa de...
Però ell mana o no mana? No manava, aquest home.
Sí, mana.
Vist els tràilers, és un senyor que mana.
Molt.
Una empresa de videojocs.
Aquesta és la teva aportació, no? He vist els tràilers i mana.
La crítica està feta.
Expliqueu-me qui és, Christoph Waltz.
Ell és un consultor. Un consultor d'una empresa de videojocs que ha perdut el seu propietari.
L'han assassinat.
Hi ha hagut una tragèdia. Llavors ell arriba allà per solucionar tots els problemes d'aquesta empresa i per portar-la cap endavant.
Senyor Lobo, soluciona
el problema. El que passa que, bueno, els seus mètodes són bastant peculiars, per dir-ho d'alguna manera, i llavors hi ha dos personatges principals que treballen allà que són els encarregats d'investigar o d'intentar saber qui és aquest paio, d'on ha sortit i qui és realment. I aquí és una mica on està la...
El
joc de la sèrie, de saber realment qui és aquest tio.
Sí, Christoph Waltz fent el que fa millor, que és inquietar el personal.
Exacte.
Amb aquelles cares, menjant,
el seu somriure...
Sí. Mira, des del moment que entra a les noves oficines, sí, comença a dir... Aquí fa olor a podrit. I comença a olorar a tots els empleats.
Fa olor a ranci.
I quan troba el que fa olor, el fot fora.
No, és una comèdia negra, negra, però, negra.
Sí, bastant.
Molt, molt perversa. Sí. Hi ha moments que semblen de pel·li de terror.
Sí,
o no.
I hi ha altres moments que són pura comèdia. Jo no sé si això és bo o dolent. És a dir, encara no sé si m'agrada o no, però sé que m'interessa.
Sí.
Perquè cada capítol va pujant un grau d'esquizofrènia. O sigui,
absolutament.
El tio està completament boig. És d'aquestes persones, no?, que a més...
No té cap empatia.
No, sí. Té zero empatia, o sigui, li dona igual tot, i a més no té cap problema en retransmetre-ho, no?
Sí, i tant.
Una mica Larry David,
sí,
però amb boig. Sí.
Però en dolent. De fet, hi ha una escena que hi ha una empleada que va en cadira de rodes que arriba 5 segons tard i li tanca la porta als nassos i la deixa al carrer.
Però el millor és l'argument que utilitza per no deixar-la entrar.
A més, té vehicle propi.
Que perquè jo li haig de fer un tracte diferent a ella. I qüestiona l'altre i l'altre diu, ara, si dic que va en cadira de rodes, em poso jo en una situació d'estic dient tal. Llavors...
Ja us veig enamoradíssims de la sèrie.
De moment, sí.
És curiosa.
Sí.
És curiosa.
Hem de veure com acaba, eh?
No la resol malament, eh?
Uh-huh. No la resol malament. Són tots els episodis.
Sí. És que... No, però de veritat, sí, és que el personatge del Waltz, que és Christoph Waltz,
sí,
que és el Regus Patov.
Patov.
No, sí. Patov seria l'escola de Channing Tatum, de Berga. No és Patov. Patov és una altra persona.
Patov.
Regus.
Sí, és, de veritat, és un personatge que dius, però què està fent aquest tarat? I cada vegada Regus és Patov, pitjor. Sí, sí. El senyor Patov, que ja descobrireu. No, a més,
la sèrie juga amb aquest misteri de saber qui és aquest sonat, d'on surt i com és que ha aconseguit el poder en aquesta empresa.
I veure com el tracta el seu...
Hi ha una escena gravada amb una càmera, en fi, que no explicaré, que us deixarà amb la boca oberta mai millor.
Hi ha diverses escenes que dius, no estic veient això. És del mateix tio de Servant, i és una mica el mateix esquema aquest de que alguna cosa...
Servant és aquesta sèrie que, no sé com es va dir en castellà, no?
Servant, sí.
Que és Apple TV.
Sí, una família i el seu nen i tal.
I que em sembla que el primer capítol, els dos primers, es va dir...
Ara no es deia Servant.
Xamalan. Que a mi per això em fa una mica de por de consultor, perquè Servant... té això, no? Ostres, una primera temporada meravellosa, m'ha encantat, també amb aquests elements perversos, amb un punt fantàstic, un punt tèrbol, però després la segona temporada cau en picat.
Jo no li veig una segona temporada,
que passi el mateix.
El consultor.
No. Tal com l'acaben, sí que deixen una porta oberta, però dius, no, perquè seria una mica més el mateix, i dubto que ho faci.
Ara, enganxa.
Sí,
enganxa,
tio,
de veritat,
hosti,
és una sèrie que vols
veure... Sí, sí, digue'm sí. A mi, bro, que em vaig enganxar
i els vaig veure... Ara,
també és veritat que són capítols curts, eh? Són de 30 minuts, eh?
Sí.
Són
de mitja hora,
per tant.
Ens no, es veu... A veure, es veu ràpida, es veu bé, sí. I estàs tota l'estona pensant what the fuck.
Sí. Qui és aquest tio?
La sèrie es diu El Consultor, la trobareu a Prime Video, amb Christoph Waltz en plan estrella. Vam fer un últim o no?
Sí.
Sí?
La que vulgueu.
Apple TV? Por un mañana mejor?
Por un mañana mejor.
Les Anglais subissent des cyberattaques de plus en plus sévères, monsieur le président.
No, però no. Això no és, eh? L'última, l'última.
Això és Liaison, no?
Sí, aquesta és Liaison.
Sí, la de Vincent,
Vincent Cassel i Eva Green.
Que està bé o no?
Bé.
Bueno, només hi ha un capítol i...
Bueno, va, anem amb l'última, l'última, vinga.
No one here is not a dreamer.
Això no és ben bé una estrena, em sembla, no?
És de la setmana passada.
És setmana passada.
La vam recuperar, va. El Toni i va dir, escolteu, mireu aquesta sèrie.
Vas quedar allà mirat i vas dir, això és un...
Això està bé.
Per mi és,
això està
per bé. Mi és seriot.
Seriot, eh?
Sí, perquè i tu imagina la societat, una societat americana dels anys 50 amb barris residencials, els nens repartint el diari de bon matí,
Paperboys.
Els diners, la gent allà esmorzant o dinant o sopant, i això li afegeixes robots...
Per als anys 50?
Sí, cotxes sí. Que volen
és com
i viatges a la Lluna.
Sí.
A la Lluna, per exemple, tu pots comprar ja una multipropietat i pots anar-te'n a viure allà.
És una agència que bàsicament ven propietats a la Lluna.
Sí.
És una mica Mad Men, no, també?
Sí.
Sí.
I és, hòsties, a mi em sembla més... També comença a embolicar-se, és fosca, no? Quan comença d'una manera... A més, és com aquest contrast d'aquesta alegria del color i tal... i el que estan fent aquesta gent, no?
Amb aquest cinisme que hi ha, és, sí.
Em sembla brutal, la sèrie, i em sembla que anirà... O sigui, em sembla que anirà pitjor en el bon sentit. O sigui, el trasfons de la sèrie és molt fosc.
Sí, i també parla de la manca d'escrúpols d'aquests venedors, no? Mm. Que venen aquestes menes de parcel·les a la Lluna, que tu imagines que hi ha gent vivint allà, una colònia. Jo porto tres capítols i encara no ha aparegut la Lluna, no sé si apareixerà, perquè, perquè de vegades penses, estaran venint algunes parcel·les que no existeixen,
clar,
realment.
És que llavors sí. És el mateix pensament que jo vaig tenir al veure el primer capítol, que és interessant, però no sé cap a on va tot això. No sé exactament si aquests personatges estan venent una cosa real o estan
o
aquí...
De fum, no?
Sí, o estan aquí timant el personal.
Home,
és
jo,
mica...
jo tinc clar que són una mica del crecepelo.
No, i és una d'aquestes sèries sobre
el somni...
No, ho tinc clar, crec que és...
És una d'aquestes sèries sobre el somni americà, però vist d'una perspectiva diferent i potser una miqueta més perversa, no?
Sí. Por un mañana mejor. Sí. Per tant, recomanació, bona sèrie.
Sí,
també.
I una bona posada en escena,
Sí,
sí, molt impecable. El disseny de producció és increïble.
Sí.
Han gastat diners.
Anirem acabant. Per cert, us trasllado una pregunta que ens enviava un oient.
Que som l'oracle.
Al voltant d'una... Escolta, si no vols respondre, responguis, Òscar, de veritat. Si poses així... amb aquesta dignitat i aquesta cosa.
Jo li posaria una X.
Hi ha un oient que us preguntava un anunci que va fer Steven Spielberg, que bueno, ara també està d'actualitat perquè ha tret Los Fabelman i competiria també pels Oscars, d'adaptar en format sèrie HBO un guió no realitzat de Stanley Kubrick, que es deia Napoleon.
En teoria és una minissèrie
que
no va fer mai Kubrick, bàsicament perquè deia que necessitava 100.000 extras.
Ai.
I 100.000 extras són molts extras en un moment en què encara no estava desenvolupat tota aquesta tecnologia dels ordinadors i tal. O sigui, el CGI encara no existia.
Mm-hmm.
El tio va arribar a demanar a la NASA que li diguessin quin temps feia el dia de la batalla de Waterloo.
Stanley Kubrick.
Però aquí és Napoleon, Napoleon.
Sí,
és una sèrie sobre...
És història de Napoleon.
Hosti.
I, de fet, hi ha un llibre, crec, de Tachen sobre això, que és una meravella, que hi ha storyboards, el guió i tal, tot el que havia pensat.
Però llavors que és un d'aquests projectes maleïts que no acaben de tirar endavant.
Era un projecte...
Impossible, mira, en aquell moment.
En una època en què les pel·lícules valien 40 quilos, potser valia 200.
Això era utòpic, gairebé.
Però, clar, ara es pot fer.
No, i recordem que Spielberg ja va portar al cinema una història que havia creat...
Intel·ligència artificial.
Exacte, el Kubrick, que era intel·ligència artificial, que la va portar finalment a l'Spielberg al cinema.
Llavors, això ve...
Home, pinta molt bona, molt bona.
Té molt bona pinta, i és Spielberg.
Jo compro.
S'ha de fer coses grans.
Se li ha avançat el Ridley Scott, perquè em sembla que properament estrenarà una pel·li sobre el Napoleó protagonitzada pel Joaquin Phoenix.
Ara tot és Napoleó. Tot.
Això ja sí. passa, venga, va, quan s'estrena sí. sobre un tema és com que hi ha diverses estrenes relacionades.
Però ja havia passat ja, això, us recordeu, sí. Armageddon i Deep Impact.
Exacte. Això és molt habitual. Que
Volcano, Volcano i aquella...
Dante's Peak.
I també amb aquelles pel·lícules del Truman Capote, que...
Ah, sí,
també. Dues a la vegada, que dius, hòstia, totes a la vegada.
I el Espantatiburones, hi havia un altre que era exactament igual, també d'animació. O sigui, és que sempre passa, això.
Bé, 12 i 10, ho deixarem aquí.
Hem respost a la pregunta, creus?
Sí, jo crec que sí. No calia, no calia tot aquest previ que heu fet. Que som l'oracle, que som l'oracle.
Estava ja, quan hem començat a parlar, estava ja com apartada el micròfon dient, a veure si caben aquests pallassos, que
són
les 12 i 10, si vull anar per feina.
És molt gros, això.
Què vols informar? El tràfic? Va, informa del tràfic.
És el Patof.
Ei, va, Patof.
Patof. Igual que el Patof, ningú sap ben bé quin és el teu poder aquí, eh?
No, el meu poder, jo vinc a aquesta secció i en aquest moment tu desapareixes.
A veure si et trobaràs...
Em trobaran a casa, es portaran.
Bueno, Bundó, comença a olorar-nos i el que foti pudor la setmana que ve no torna.
Jo no m'acostaria a vosaltres a olorar res.
N'hi ha molt pals.
A olorar res. Cap a casa i us dutxeu sols.
Vinga,
ja treu-vos,
Patof, que ens anem d'avançar.
12 i 10. Au, deixeu-me. Deixeu-me ja.
Vinga, res, vostè.
Va, va. Fora d'aquí.
No quiero
respiración. ¿Qué le ha pasado?
12 y 10. Actualitzem informació al costat de l'Adrià García. Adrià, bon dia.
Bon dia.
Les entitats denuncien que els casos d'assetjament escolar que detecta el Departament d'Educació i que avui avançava el Via Lliure són només la punta de l'iceberg.
Sí, mentre que Educació detecta de mitjana dos casos de bullying cada dia lectiu, les entitats alerten que la xifra es podria multiplicar per 50 i arribar al centenar. En declaracions a RAC1, el president de l'Associació contra la Prevenció de l'Assetjament Escolar, Joan Martínez, defensa que l'única via per pal·liar aquesta xacra és castigar els agressors i tipificar l'agressió, l'assetjament escolar al Codi Penal com a delicte contra la infància.
No estem empoderant a les víctimes perquè facin front als seus agressors. Estem empoderant els agressors perquè generin més violència i les víctimes perquè agafin aquest rol i es victimitzin. Anem a tipificar-lo com un atemptat contra la salut infantil. Això que ho registri la llei i aleshores, com que estem atemptat contra un tema de salut infantil, hi haurà unes conseqüències.
D'altra banda, des de l'entitat d'atenció als adolescents, Amalgama 7, el director clínic, Jordi Royo, assenyala la manca de recursos com la principal causa d'aquest increment de casos d'assetjament, que en només 4 mesos ja duplica la xifra del curs del 2020-2021. En parlava el Via Lliure.
S'ha aprovat en el Parlament de Catalunya unes mesures de 30 milions d'euros per ajudar els equips guies i això. Molt bé, i tant, i jo ho saludo. Són suficients, no són suficients. Per què? Perquè és que la destinació pressupostària que té el propi Estat i que té les pròpies autonomies doncs està a la meitat del que destinen els països capdavanters d'Europa.
A més, adverteix que el 70% dels afectats que comuniquen que pateixen bullying no acaben rebent cap tipus d'atenció ni resposta per part de les autoritats. I el màxim responsable del Congrés Mundial de Mòbils, John Hoffman, eleva els 400.000 als 400 milions d'euros, l'impacte econòmic previst per aquesta edició del Mobile. Hoffman calcula que la Fira de Gran Via a l'Hospitalet acollirà uns 85.000 congressistes durant la setmana que ve. N'acaba de parlar en un esmorzar informatiu al mirador de la Torre de Glòries de Barcelona, Serge Giró, última hora.
Tot i aquesta mirada optimista, l'esdeveniment no assolirà encara les xifres prepandèmia, en part, explica Hoffman, per les dificultats de desplaçar-se dels congressistes asiàtics, un mercat molt important subratlla en el món tecnològic. 25% of our registrations
were coming from Asia. El 25% de les reserves procedeixen d'Àsia. Això és molt bo. La Xina hi participarà amb força, tot i que l'impacte de la pandèmia encara està afectant el món. El transport no és tan fàcil, no hi ha tants vols. Tot i això tindrem entre 4.000 i 5.000 visitants de la Xina. Solíem estar als 8.000, així que estarem al voltant del 60% del que solia venir. És molt bo. Which
is really good. Hoffman admet que el Congrés Mundial de Mòbils va estar a punt de marxar de Barcelona, però que la ciutat el va acabar seduint. Assegura que és un company únic de viatge perquè tots els sectors, des de les administracions a les empreses, passant també pels taxis, treballen plegats en una ciutat que permet negoci, ironitza, les 24 hores del dia.
I en plena política, Oriol Junqueras respon a les paraules d'ahir de la ministra de la Presidència, Isabel Rodríguez. Diu que el procés està més viu que mai i apunta que hi hagi o no taula de diàleg no renunciaran a la independència. A més, fent referència al suport del Sinn Féin irlandès, diu que han de continuar aprofitant les aliances internacionals que els ofereix la repressió de l'Estat.
I que estem disposats a aprofitar totes les palanques i totes les oportunitats que es derivin de l'acció repressiva que exerceixen per construir aquestes aliances i aquestes complicitats que ens són imprescindibles per avançar cap a la República Catalana.
En referència a les peticions de fiscalia de presó i inhabilitació per a jove Salvador i Garriga, el líder d'Esquerra diu que són decisions estèrils que pretenen fer-lo saltar del taulell de joc. A més, reivindica que no només són innocents i que, a part, són uns herois de la causa democràtica. I ara els esports amb l'Oriol Jové.
D'aquí a menys de dues hores, l'Espanyol reprèn la jornada a la Lliga Masculina de Futbol, rebent el Mallorca a l'RCD Stadium. Els blanquiblaus, que estan dos punts per sobre del descens, recuperen el pitxichi José Lu, que això sí, encara no serà titular. En canvi, sí que s'espera que torni a l'11 de Diego Martínez el central mexicà César Montes. De la seva banda, el Girona viatja a Bilbao per visitar demà al migdia l'Atlètic i ho fa amb les baixes de Callens i Toni Villa. Callens per una lesió muscular i Toni Villa per un esquinze al turmell esquerre, segons ha comunicat el club fa una estona. Mentrestant, d'aquí a pocs minuts, a dos quarts d'una, el Barça rep el Puente Genil en partit de la Lliga Sobal d'handbol. Els blaugranes són líders, ho han guanyat tot després de 18 jornades i podrien augmentar 9 punts l'avantatge respecte al segon classificat, el Granollers, que ahir va empatar 34 a la pista de l'Anaitasuna. Més tard, d'aquí a mitja hora, el Mataró rep l'Olimpiakos en el partit de tornada de la Champions femenina de waterpolo. Les mataronines defensen un avantatge de 2 gols del partit d'anada.
I pel que fa al temps, aquesta tarda nevarà al Pirineu a partir d'uns 800 o 1.000 metres, sobretot de cara al vespre. A la resta també s'escaparan alguns ruixats més puntuals, però aniran, a més, a últimes hores del dia a les comarques gironines. Demà s'obriran clarianes i passarem el migdia amb moltes estones de sol, però cap al tard arribaran nous ruixats entre Girona, la Catalunya Central i Barcelona. La temperatura caurà en picat al final del dia i durant la nit de diumenge a dilluns s'esperen nevades pràcticament fins al nivell del mar, a les comarques de Barcelona. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís de perill per neu a les comarques de Barcelona a partir de les 6 de la tarda de demà a diumenge.
Escolta, has tastat la Moritzet?
No.
Doncs ho hauries de fer perquè té un sabor de beure per creure-ho.
Vols dir que és molt bona?
No només això, també és la cervesa que sempre voldràs tenir a mà.
Això què vol dir?
Que estàs a una Moritzet de descobrir el que és un gran sabor.
Vaja, que la tasti, no?
Ja tardes. Moritzet, un sabor bestial.
Si tens la sensació que Fes-ho tu mateix és un tros d'una cançó realment bona de la ràdio, llavors podria ser perquè es tracta de Parkside. Eines de gran potència, les millors màquines de jardí i un munt d'accessoris. Descobreix tota la gamma de productes de Parkside a parkside.com. Tu pots. Parkside.
Quan obres aquell estoig oblidat i trobes la pulsera que ja no et poses...
O el rellotge que ja no utilitzes...
Què pots fer?
És fàcil. Posa't en contacte amb Circa.
Circa. Experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants. Circa compra les peces que ja no utilitzes i et paga immediatament.
Demana cita a circajewels.com o al 93 215 76 78.
Ara és el moment.
Descobreix un territori amb encant per compartir amb la família i amics. Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida. Més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura. Gaudeix amb intensitat de tot el que t'envolta. Neu, cultura, gastronomia. Lleida t'espera de nou. Vine i viu-la. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Especialistasendeudes.com informa. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
RAC 1. Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi, apuja el volum, perquè per fi sentiràs un anunci que t'ajudarà a guanyar més diners. Si ets taxista, registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 de maig. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber, súbete. S'hi apliquen condicions.
Benvinguts a Hollywood! Aquí els somnis es fan realitat, així que segueixin somiant.
Últimes funcions del musical que ha arrasat a Barcelona, Pretty Woman, amb música de Bryan Adams i Jim Vallance. Torna a viure aquesta irresistible comèdia romàntica al Teatre Apollo. Entrades a la venda a teatreapollo.com i a prettywomanelmusical.com.
No pateixis en silenci. La caiguda dels cabells només deixa indiferent a qui no la pateix. Institut Vila Rovira t'ofereix l'última tecnologia en trasplantament de cabells amb més de 20 anys d'experiència. Primera visita gratuïta per tenir una valoració personalitzada del teu cas. Institut Vila Rovira, la clínica d'aquí, de Barcelona, la teva. A Passeig Bonanova 112 i al 93 241 78 88.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Comparteix.
Notícies, esports, entreteniment.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
10 minuts i dos quarts d'una del migdia. De seguida seguim avui acompanyats d'una persona que ens fa molta il·lusió perquè, bueno, deu ser la reina de les festes, perquè és una persona que té un càrrec i té una feina que m'imagino que amb tots els seus amics, amb tots els seus familiars, quan arriba aquí tothom li està preguntant i com és això, i com és, i jo faré el mateix que faré ells, que és com és treballar a la NASA, l'Ariadna Ferrés, de seguida en aquest estudi. Però abans, ara que hem passat l'equador de la Liga, de la Liga de Futbol, ja podem gaudir del tercer episodi de la microsèrie Juego Directo. És una sèrie amb contingut sobre la Liga i alguns dels seus protagonistes. En aquest tercer episodi, per exemple, que ja està disponible, sentim la història de dues dones que s'han fet un lloc en professions tradicionalment masculines. Una d'elles, l'Alba Oliveros, la primera dona que va narrar partits de futbol de la Liga Santander i de la Liga Smartbank a Movistar Plus. I l'altra és Inés Ovejero, la desena enginyera menor de 35 anys més influent d'Espanya. La podeu trobar en format escrit, en vídeo i en podcast a les webs i aplicacions de La Vanguardia i de Mundo Deportivo. No us ho perdeu. Juego Directo.
Vols estalviar full? Aprofita el 3x2 a Carrefour. Fins al 13 de març a Carrefour i Carrefour Pones, 3x2 amb més de 3.000 productes, com en la tonyina clara amb oli d'oliva Carrefour, pack de 8. Si en compres dos, el tercer et surt gratis. Carrefour. Aquí poder triar és poder estalviar.
El teu fill està desmotivat amb l'escola? S'ha encallat amb les matemàtiques, la química o l'anglès? No és capaç de concentrar-se? Descobreix profe.com, classes particulars per videotrucada que s'adapten a cada alumne amb tutors de seguiment, xat de deures i una metodologia comprovada en totes les assignatures des de primària fins a batxillerat. Comença avui amb la teva classe de prova gratuïta a profe.com.
Som així. A bon preu Esclat Energia tenim l'electricitat més barata del mercat. Ho has sentit bé. El millor preu. A data 20 de febrer, segons la CNMC, som els més econòmics del mercat amb el pla Fem-ho Fàcil, amb l'estimació d'un consum de 4.000 kWh i una potència contractada de 4 kW. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.
RAC1 presenta la segona edició dels Premis DRAC. Torna el DRAC que reconeix iniciatives,
idees, projectes i persones que han fet millor la nostra societat.
En l'últim any, un jurat escollirà els guanyadors en quatre categories.
Veu de l'any, innovació, sostenibilitat, històries amb ànima.
I vosaltres decidireu qui s'endú el premi a la categoria Tots Som U.
Voteu a RAC1.cat i optareu a guanyar una tauleta electrònica.
Tornen els Premis DRAC.
La segona edició dels premis creats per
RAC1. Tots Som amb el patrocini de CaixaBank, Kia, Fiat Assegurances i Unió Suïssa Joiers.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Evans, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
7 minuts i arribarem a 2:15 del migdia. Avui, aprofitant un viatge llampec, perquè això és així, s'ha d'aprofitar aquests moments, a Catalunya, la protagonista que tenim avui, la tenim per Barcelona, l'hem enganxat ara i li estem ocupant temps familiar i d'amics, perquè poc temps que passa per aquí. Hem volgut convidar al Via Lliure una catalana que treballa a la NASA, al Centre de Vol Espacial Goddard de Washington. Ell és matemàtica, és especialista en aerodinàmica, ella és l'Ariadna Farrés, ha participat en missions tan conegudes en els últims temps com la del telescopi James Webb, aquest telescopi espacial que està aconseguint les imatges més nítides i llunyanes de l'univers, i que està a punt, també d'aquí molt poc, d'aquí un parell de mesos, embarcar-se en un projecte que la durà a ella i a 8 dones més, de fet catalanes, a simular una missió a Mart. Com es simula? Doncs en un desert, el desert de Utah, als Estats Units. Què tal, Ariadna? Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
M'imagino que això que he dit abans és bastant veritat. O sigui, quan vens aquí ets la reina de les festes, perquè tot deu preguntar, i què, la NASA, i què?
Sí, sobretot al principi, ara ja fa més temps, llavors ja no em pregunten tant, però els primers anys sí que era...
Has d'inventar anècdotes. Cada vegada per satisfer les necessitats de la gent, no? Com arriba una catalana a la NASA, Ariadna?
En el meu cas, una mica casualitats de la vida, diguem. Jo vaig estudiar aquí a la UB, i el doctorat a la UB, i el meu grup de recerca havia fet, als anys 80 o així, havia fet col·laboracions tant amb l'Agència Espacial Europea com amb la NASA, i jo estava en un moment que estava buscant postdocs o feina, perquè estava esperant places, i parlant amb un professor em va comentar a un cafè si volia anar a fer... Diu, podries anar a la NASA? I en aquell moment, l'endemà vaig tornar.
Clar, però tu tenies ja... Perquè m'imagino per el tipus de sí. carrera que pots haver estudiat, no sé si ja és una possibilitat que se t'obre o tens un interès especial en l'espai, no? Perquè al final un matemàtic pot dedicar-se a tantíssimes coses, no? I aerodinàmica, a més, vull dir, podria ser l'espai, podria ser aquí a la Terra.
Sí, exacte, sí, o sigui, l'espai sempre hi era, i de fet,
sí,
El meu doctorat i a més eren mates, però aplicades a l'espai. Sempre la meva carrera estava enfocada en això, però sempre arriba un punt a la carrera que la sensació que tenia és que em quedaria sempre a l'acadèmia, que faria col·laboracions de tant en tant, però que el meu paper seria aquí més dins del món acadèmic i
això
no tenir el món aplicat.
Investigar o ser professora?
Ser professora, o fer recerca, anar a congressos, veure la gent de la NASA als congressos, comentar els i el teu paper, i que potser algun dia trobar una col·laboració amb ells, i pues, al final pues, mira, vaig acabar treballant en allà.
T'has trobat a l'altra banda del mirall.
M'he trobat a l'altra banda, exacte.
Com hi vas arribar, però de totes maneres? O sigui, deies casualitat, estaves buscant una feina aquí?
Estava esperant que es resolgués una plaça aquí de professor, i me'n vaig anar a fer una estada en allà als Estats Units intentant aconseguir col·laboracions amb ells. Quan vaig tornar no em van donar la plaça.
I aquí?
Aquí no em van donar la plaça.
Per la universitat?
Per la universitat, perquè és molt competitiu, hi ha molta gent, no? I llavors el que va... li vaig comentar als de la Samira, no tinc feina ara, però quan trobi plaça doncs ja tornem a parlar. I en aquell moment em van dir, vols tornar i acabar el projecte que has començat? I jo, vale.
Home, on s'ha de signar?
No he dubtat tant en contestar un correu. Vaig dir, sí. I llavors vaig anar per 7 mesos han tornat un any, 5 anys ja.
Es va complicar.
Ja s'ha anat allargant, ja m'hi he quedat.
Per tant, quant temps fa, dius, que treballes a la NASA ara?
Diria fa uns 5 anys i mig.
5 anys i mig. Dèiem que en el centre de vol espacial Goddard de Washington, sí. No? Perquè hi ha diverses seus importants a la NASA i algunes tenen a veure amb projectes molt diferents, sí. o amb parts del procés d'enviar un coet a l'espai diferents.
Exacte.
Diguem, no?
Sí, o sigui, de centres de la NASA així grans... diria que n'hi ha 5 o 6, mai sé exactament quants, no? Els més famosos són el Johnson i Kennedy, que és on hi ha els astronautes, és on hi ha els llançadors. Goddard sempre s'ha centrat sobretot a observació de la Terra. JPL és el que està a Califòrnia, i després n'hi ha d'altres més petits arreu, i cada un fa coses diferents de la missió.
Tu deies, i ara preguntaré per la teva feina allà, però que d'alguna manera l'espai sempre hi havia estat present en el teu pensament a l'hora de dedicar-se professionalment a això, però ja d'infantesa, perquè clar, és una d'aquelles coses que quan un criu de 3 o 4 anys o 5 li preguntes què vol ser, i probablement una de les coses que diràs és astronauta.
Sí, en el meu cas, sí, astronauta també ho deia, inventora, astrònoma, tinc molts records de mirar llibres amb imatges de l'espai, recordo un llibre de l'Snoopy fent d'astronauta i mirar-me sempre...
Ah, sí, eh?
Sí, i sobretot les pàgines que sempre mirava més era dels coets, em fascinava molt tot això.
Has tingut telescopi a casa?
Ara en tinc un. De fet, de petit no en teníem a casa.
No en teníeu,
ara...
eh?
No, era un amic del meu pare que anàvem a casa seva a veure pel seu telescopi.
Ah, sí?
Sí.
Ah, però llavors anàveu a casa d'algú a mirar?
Anàvem, sí, un parell de vegades, sí. Mm-hmm. Sí, havíem anat allà, i ara aquest any, sí, fa un parell d'anys per Nadal m'han regalat un telescopi. Ara en tinc un.
I ara ja en tens un.
Ara ja tinc un.
Però llavors et deus pensar igual, això és feina, ara.
Sí, sí. Bueno,
això ara
sí.
Ja no vull gaudir-ho. Ja... Jo vull fer el telescopi, vull mirar una sèrie.
Ara. Sí, però bueno, tant en tant, si la nit és clara, anem a jugar una mica.
Anem a veure què passa.
Anem a veure què passa.
Home, clar, els teus ulls, diguem-ne, són molt diferents al d'un amateur o d'algú que vol buscar... És un bon... artefacte el que tens a casa o no?
No, és molt senzillet.
És senzillet,
és molt senzillet i
no pots fer grans descobriments des de casa.
No, més jo no sóc astrònoma, o sigui, sóc astrònoma aficionada. Vull dir, em dedico a altres coses. A mirar les estrelles sóc com qualsevol dels astrònoms aficionats.
Sí? Home, alguns coneixements més tens que la resta, no?
Sí, òbviament, no és allò que miri, no sé el que estic veient, però sí que no és... Conec, tinc gent, amics, que en saben molt més d'astronomia que jo, en aquest sentit.
Com és la NASA per dins? És tan impressiona tant com aparenta?
Bona pregunta. Jo l'imagino, és com un campus universitari molt gran, no? És una extensió molt bèstia, i hi ha espais que impressionen, perquè és on s'estan construint els satèl·lits, telescopis i demés, i altres són despatxos. El meu és un despatx normal i corrent, amb una taula i un ordenador.
Qualsevol.
És una oficina qualsevol, i amb una pissarra, un ordenador i una taula, papers, i ja està. Mm-hmm. Però sí que hi ha altres zones que, clar, s'estan construint. Allà a Goddard és on es va construir els miralls del James Webb, i doncs quan anaves a mirar, doncs clar, anaves veient com anaven pujant els diferents miralls, i això era molt xulo, i això sí que impressiona molt.
Tu vas estar implicada, no?, en el projecte del James Webb,
sí,
de forma molt directa.
De forma directa, però molt cap al final. És a dir, els últims dos anys de missió, mira, la sort que com que es va anar a posposar mica en mica, em va donar temps de treballar una miqueta.
Entrar-hi,
i jo vaig estar fent més la part de trajectòries i maniobres que s'han de fer, com mantenir-lo a lloc i de més.
Però això vol dir que en el moment en què llencen el James Webb a l'espai, tu ets present en la maniobra, diguem-ne, o no?
Jo no hi era perquè no tenia permisos, en el meu cas no podia estar, però sí que estava pendent i estava com el grup de suport en si passava alguna cosa. Llavors sí que vaig estar pendent amb els meus companys, estàvem allà escoltant i tot va anar bé, per tant no hi havia problema, però si hi hagués hagut...
Una tensió deu ser, eh?
Sí, perquè clar, hi havia moments molt crítics a la missió que estava tothom molt pendent. S'havia de fer una maniobra al cap de 12 hores i havies de rebre la informació necessària de que tot estava... O sigui, clar, quan planegem una maniobra necessitem saber on està el telescopi en cada moment, i llavors havíem de... Les diferents ground stations, les diferents antenes havien rebut suficient tracking per saber on estava i poder planejar bé la maniobra. Aquests moments de tensió hi eren, sí.
Aquest James Webb, per què és important?
És important perquè ens dona una mirada nova a l'espai, no? És a dir, jo a vegades quan ho explico és cada telescopi és diferent i d'alguna manera el que fem és mirar el cel amb diferents ulleres i a l'hora de veure-ho amb diferents ulleres podem veure diferents coses. Llavors, ara ens permet veure regions de l'espai que no havíem vist mai. Les primeres imatges que van treure ja no és només per la nitidesa que tenen, sinó per la informació que contenen i que els astrònoms que han estudiat van rebent noves informacions. Llavors, es faran nous descobriments. Ens permet veure prou lluny a l'univers que no hi hem anat mai, no hi hem vist mai, i podrem començar a veure si les teories que teníem de com funcionava l'univers són certes o no són certes.
Això implica descobrir planetes, exoplanetes, altres galàxies, sistemes solars diversos...
Sí. Crec que hi ha diverses coses que pot ser, observació de galàxies, estrelles, la detecció d'exoplanetes. Ja no només detectar exoplanetes, que això ja ho hem estat fent durant els últims 10 anys, però a més detectar si a l'atmosfera d'aquells planetes hi ha certs components o no, i de manera que podem saber si en aquells planetes hi ha aigua o no hi ha aigua, i si hi ha la possibilitat de vida o no.
Això... Tinc la impressió, mira, fa una setmana que just en parlàvem per tot el tema de l'avistament dels ovnis, no?, als Estats Units, que no sé si vosaltres us n'heu enrigut gaire o com ho heu rebut, diguem-ne, perquè allà, clar, hi va haver-hi una setmana o 10 dies que semblava que allò, si no paraven d'arribar objectes al cel dels Estats Units.
Jo la part dels globus no la controlo massa, però sí que vaig sentir molt de renom, però t'he de dir que no he estat seguint molt tot el tema.
No, t'ho deia perquè al final, amb la investigació cap a l'espai, fixa't que una de les primeres coses que has dit és buscar si hi ha les condicions en un planeta perquè hi hagi aigua, per exemple.
Sí.
I això automàticament a tots ens fa pensar que hi hagi vida.
Exacte.
Bona part de la feina que està fent la NASA és per buscar vida?
No, jo diria que no.
No.
Bona part de la feina és entendre l'univers, descobrir... I, a més, els diferents projectes de la NASA van una mica en funció de les modes que hi ha en aquell moment o a projectes, o sigui, s'obren convocatòries de, mira, volem estudiar aquestes coses, proposa una missió, i llavors la gent proposa diferents missions. Òbviament hi ha un sector que està interessat a veure si hi ha vida o no, però no és l'únic objectiu. A l'engròs jo diria que és entendre l'univers.
Entendre l'univers.
Entendre,
no és poca
molt complex,
cosa.
No és poca cosa, no. Mm-hmm. I és que hi ha tantes coses, com es forma la Terra, com es va formar, per què som aquí, com es formen els altres planetes...
Si som producte d'una pura casualitat o no.
Exacte, sí, sí, crec que hi ha molt d'espai com perquè siguem els únics, però
bueno, sí, oi?
Jo crec que sí, el que passa que tot està tan lluny i les escales són tan grans que també tinc els meus dubtes que mai arribem a veure si hi ha gent o no, o arribem a viatjar a un altre planeta on hi hagin personetes.
Però des d'un punt de vista estadístic et sembla difícil que no existeixi alguna altra cosa.
Ah, exacte, sí, em sembla difícil, sí, sí. Mm.
Des de la teva feina, perquè ara m'explicaves, parlaves de la trajectòria del, sí, del James Webb, no? O sigui, per entendre-ho molt senzillament, perquè m'imagino que tot és molt complex allà, i a la NASA, el tipus de feines de cadascú, tu, el teu equip o el vostre entorn, us dediqueu a que el que s'envia a l'espai segueixi la trajectòria que ha de seguir?
Exacte.
Sí, eh?
Sí, sí.
Satèl·lits...
Satèl·lits, telescopis, naus, en general, en funció d'on vulguis anar, la idea és trobar aquest camí, diguem, per anar d'un lloc a l'altre, ja sigui una missió a Mart, ja sigui el James Webb que està orbitant una certa regió.
Però s'entén des del punt de sortir de la Terra fins... O mentre està navegant per l'espai.
I mentre està navegant per l'espai, perquè quan està navegant per l'espai haurem de fer certes maniobres per poder arribar a lloc, no? Llavors, la primera part, quan es concep una missió, hem d'entendre, doncs, com podem arribar allà i com ho podem fer amb el mínim combustible possible, no? En funció de les restriccions que tingui la nostra missió, la nostra nau i de més. Llavors hem de calcular, doncs, vale, cap on hem d'anar, a quin dia o cada quan haig de fer aquestes maniobres, tot d'estudis de contenció, perquè què passa si aquesta maniobra no serà perfecta, hi haurà lleugers problemes. Llavors, com això va canviant i configurar un pressupost, diguem, per cada dia de la missió.
El combustible és la clau de tot?
Sí.
En un viatge a l'espai.
Sí, és la clau, perquè és l'única manera que tenim d'anar-nos movent i a més...
No s'ha desenvolupat una tecnologia o començat a idear algun tipus de tecnologia que canviï radicalment la manera en què es propulsa una nau?
De moment hi ha els tres, el més usat i el que es fa servir la majoria és la combustió química, que funciona com motors, diguem, com els del cotxe, més o menys.
Sí.
Hi ha la combustió elèctrica, que el que passa que és més durable, però el tipus d'impuls que reps és molt petit, i hi ha així com a més innovadors són les veles solars, que la idea és fer servir...
Les?
Veles solars.
Veles solars.
Que la idea és fer servir la llum del sol com si fos vent, i impulsar-te pel sistema solar, diguem.
Ostres!
I és molt xulo, de fet la meva tesi és d'això.
La meva tesi doctoral
era sobre veles solars, i la idea és estudiar, bueno, veure com fer servir aquesta llum per anar d'un lloc a l'altre. Avantatges, que és il·limitat, perquè mentre tinguis sol pues, vas tirant, però clar, és una força fluixa. Llavors necessites veles molt grans, satèl·lits molt petits, per poder-te... fer-ho servir de la manera millor, diguem, per fer aquest efecte.
Quan dius, segur que no ho entendré, no. Però quan dius fer servir la llum com si fos vent...
Sí. Què vol dir, no?
Ara tindrem la complicació, ara... no, suposo?
No, bueno, complicat. Diguem, la llum és una ona,
sí.
I llavors la llum, quan xoca contra nosaltres, rebota.
Uh-huh.
Val? Llavors aquest xocar...
I aquí veiem el color, per exemple.
Com?
I aquí veiem els colors, per
aquí
exemple,
colors,
no?
en el rebot. En el rebot, sí. A l'espai el que hem observat és que els diferents satèl·lits, no? Això ja se sap des dels anys 60 o així, que aquesta llum pues, pica, xoca i rebota. I això és fa una força petita, i això et desvia lleugerament.
Ah, sí?
Sí, llavors...
El xoc de la llum?
El xoc de la llum, sí. I això ho van observar en els primers satèl·lits, quan estaven intentant reconstruir la trajectòria que havia fet, i feien servir només la gravetat, diguem, veient que els hi faltava alguna cosa. Llavors em van adonar que aquesta força de la llum ajudava a ajustar. I, per tant, en molts càlculs que tenim, amb el James Webb mateix i de més, hem de tenir en compte aquesta força, que normalment és simplement és petita i desvia una mica, i si la tens en compte, doncs sabràs on arribaràs. I llavors hi ha gent que va tenir la idea de dir, per què no faig servir aquesta força per propulsar-me? I llavors la idea és doncs, maximitzar l'efecte d'aquesta força. I llavors agafes essencialment un mirall molt gran, de manera que així tota la llum xoca i rebota, i pots tenir el doble de força, no? Perquè tens la que impacta i la que torna, i fer servir això per impulsar-te per l'espai.
Però no hi ha cap nau de cap tipus o cap satèl·lit que hagi funcionat així, que s'hagi desplaçat així?
Sí, de moment sí, però han estat tot demostracions de tecnologia.
Ja.
És a dir, se n'han llançat quatre. Una, l'Agència Espacial Japonesa, amb una trajectòria entre la Terra i Venus, va desplegar una vela solar, i la NASA i la Planetary Society n'han tret dos al voltant de la Terra, i la idea és fer-la servir. Llavors, hi ha diferents projectes de gent que vol fer servir veles solars per fer diferents coses.
Això només funciona a l'espai exterior?
Sí, bueno, aquí perquè és que, o sigui, la llum també afecta una força a nosaltres, però és tan petita que la gravetat guanya directament.
Clar.
Quan estàs molt a prop de la Terra, la gravetat et guanya, i llavors pots fer servir una vela solar per anar sortint, però necessites molt de temps per escapar-te. Un cop estàs lluny de la Terra, llavors ja pots començar a jugar una mica més perquè pots fer més coses, no? A comparar-ho com quan navegues a vela a mar,
sí.
Si has de sortir a port amb una vela, hòstia, has d'estar allà fent és una feinada. Un cop ets a mar obert i fa vent, perfecte, no? Pues amb una vela solar seria una mica mateix. Per sortir a la Terra costa molt, però un cop ets a fora, pues pots fer moltes coses. I per exemple, hi ha gent que proposa acostar-te molt al sol, agafar molta energia del sol, o molt de vent solar, no? Perquè com més a prop estàs del sol, més fort és el vent, i quan més lluny estàs, més fluix és el vent. Acostar-te molt per accelerar-te i sortir disparat del sistema solar i anar a explorar altres galàxies.
El problema és que has d'arribar al sol primer, no?
Sí, exacte. Però bueno,
és un petit detall que hi arribarem.
Detall, però bé, s'està explorant. Són diferents maneres de...
O sigui que ja hi ha gent pensant en sortir de la galàxia.
Bueno, de la galàxia no, del sistema solar.
Del sistema solar.
Que, perquè la galàxia ja està.
Sí, és una altra, no, ja és una altra
és
cosa.
És una altra cosa, però si els Voyager van trigar 15 anys o així en sortir del sistema solar, doncs amb una vela solar potser podries fer 5 anys o 6, depèn.
Què ens interessa tant de Mart?
Moltes coses. Jo crec que Mart ens interessa perquè és com el germà bessó de la Terra, no? Té unes condicions molt similars, però no hi ha vida. Llavors, entendre per què a Mart no hi ha vida, doncs també ens ajuda a entendre... com mantenir-la aquí, no?, d'alguna manera.
Uh-huh. Feu una missió d'aquí a 2 mesos al desert de Utah.
Sí.
No sé si reproduint les condicions que podria ser si un equip d'astronautes arribessin a Mart, però que es diu Hipàtia, i que sou un grup de dones catalanes, que preteu aconseguir? O sigui, quin és l'objectiu de fer aquesta prova?
O sigui, a nivell de missió és simular una missió a Mart... humilment dins de les condicions que ens permeten la Terra, no? És a dir, no podrem simular la mateixa gravetat a Mart perquè no hi ha manera de fer-ho. A fora hi ha oxigen, a Mart no n'hi ha, no? Llavors hi ha certes coses que no, però la topografia és molt similar, les condicions d'aïllament hi seran, el fet que tindrem doncs, el menjar racionalitzat i totes aquestes coses, cada cop que haguem de sortir a l'exterior ho hem de fer amb els protocols de la missió, no? És a dir, hi ha dos que es queden a dintre i dos que surten, bueno, i anem tornant, o sigui, aquestes coses. L'objectiu és vari, per una banda és avançar en aquest coneixement de, bueno, anar-nos entrenant per saber quines coses serien necessàries quan has de fer una missió a Mart, no? Ja que els viatges a Mart són tan costosos i encara no tenim la tecnologia per anar-hi, almenys poder simular i anar entrenant i posar el xec de totes les coses que són necessàries. A nivell de la tripulació Hipàtia, l'objectiu també és divers, no només és fer recerca per Mart, però a més, fomentar les vocacions científiques i sobretot, perquè és intencionat que siguem tot dones, doncs fomentar les vocacions científiques de les dones.
Bueno, el nom ja ho diu, no?
Exacte.
Hipàtia és la primera gran... Bueno, recordo que molts ho vam, fins i tot diria, descobrir amb la pel·lícula de la Menàver, no?
Sí.
Que ara no recordo com es deia. Es deia Hipàtia?
No, Àgora.
Àgora, gràcies. No, podríem considerar, no sé, la primera científica.
Sí, és la primera científica reconeguda a la història, llavors sí. I una mica en honor a això, per això l'hem posat el nom també és intencionat i l'hem posat Hipàtia en honor a ella.
Tu creus que ho veurem, això d'una població humana desplaçant-se fins a Mart en els pròxims... diguem-ne, al llarg de la nostra vida? De la teva i de la meva, perquè no sé si tenim una edat similar.
Sí, jo diria que sí. no, jo crec que sí, passa que, no sé, tinc com sentiments contradictoris, no? Si hem d'anar o no a enviar una població a Mart, o si simplement hem d'anar-hi com a científics a estudiar-ho. Aquí hi entren moltes coses, però jo crec
no, però
que...
No, però em serveix la primera, eh?
Sí, sí.
És a dir, si només és enviar-hi, només, entre cometes, uns científics, també em serveix, perquè ara no és possible fer-ho,
ara
això,
no? Ara no és possible, no, perquè el viatge és molt llarg, jo crec que no som capaços encara de mantenir en vida durant 6 mesos, que és el que triga un viatge a Mart, la tripulació dins d'un habitacle tan petit i de més, llavors has de fer tot el viatge sostenible, però jo crec que sí, jo crec que som tan tossuts a la humanitat que en algun moment sí que hi arribarem i sí que ho veurem.
Però bàsicament estudiar, tu creus, no és per muntar una colònia a Mart?
Depèn de qui parlis, per exemple, si parles amb l'Elon Musk, ell et dirà que el que vol és muntar una colònia,
un hotel, pràcticament,
un hotel, i colonitzar a Mart. Si parles amb la NASA, l'objectiu és simplement estudiar i entendre, i la idea és... Ara s'està fent molta recerca a Mart i sempre enviem robots a Mart. Però clar, el tenir una persona o tenir un robot, el tipus de ciència que pot ser és molt diferent, no? I llavors la idea de tenir gent en allà és que et permetria fer ciència de forma diferent.
Però hi ha una cursa internacional per arribar fins a Mart? És a dir, igual que va passar amb la Lluna als anys 60, el primer que arribi, el que guanya, no? Entre, en aquest cas, els Estats Units i la Unió Soviètica. Ara, Estats Units, Rússia, Xina, la Índia... Hi ha una mena de competició per veure qui arriba primer a Mart?
Jo no tinc clar que la Xina la Unió Soviètica, bueno, Rússia sí. Estiguin tan enfocats en Mart com ho està la NASA. Uh-huh. Jo crec que ara s'està tornant a veure una mica el mateix amb una cursa per anar a la Lluna un altre cop, perquè de fet la NASA té l'objectiu d'Artemis 2-3 per tornar a fer crear una estació espacial internacional al voltant de la Lluna, i em sona que la Xina i Rússia estan conjuntament unint forces per també tornar a anar, més que res perquè és més accessible estar allà, i la idea també ens serveix anar a la Lluna per anar entrenant-nos, no? De fet, l'humanitat no ha sortit del voltant de la Terra. Sí que és veritat que ara hi ha molts astronautes que estan a l'Estació Espacial Internacional, però estan en un entorn segur, diguem, perquè tenim el camp magnètic de la Terra, que ens protegeix de la radiació solar, i a més a la Lluna ja tot això no hi és, i només hi hem enviat gent. Els homes que hem enviat han estat anant allà durant 3 dies i han tornat, no han estat en períodes extensos, per tant, només entrenar amb això ja ens serveix, de veritat.
Tu voldries astronauta?
Sí, a mi m'agradaria, sí. Sí, m'encantaria anar a l'espai, sí.
A la Lluna?
A la Lluna, sí. A Mart, ja tinc els dubtes. Potser no sé si estaria disposada a sacrificar 6 mesos o 2 anys de la meva vida per això.
Però... I això és factible? És possible? Una persona que treballa a la NASA té capacitat per acabar sent un astronauta?
Sí, té capacitat però jo crec que té les mateixes possibilitats que potser un pilot d'avió o altra gent que tingui formació similar, no? Quan s'obren aquestes convocatòries, la descripció és bastant àmplia. Llavors hi ha molts científics que tenen les mateixes probabilitats que una persona que treballa a la NASA, crec jo, Jo de fet em vaig presentar ara a les convocatòries.
Hi ha una convocatòria ara, com si fos
va haver una convocatòria ara fa 2 anys. Ara s'ha resolt, que hi han hagut 2 espanyols que han estat seleccionats, no?
Sí.
L'ESA feia molt de temps que no en feia. La NASA n'ha estat fent més sovint, cada 2 anys ha estat renovant. Com que ara hi ha més interès, doncs va una mica el mateix. Com si ara comencen a haver-hi més viatges espacials, doncs aniran renovant més la plantilla i aniran sortint més convocatòries.
Mm-hmm. Estem parlant amb l'Ariadna Ferrés, que és una catalana que fa 5 anys o 5 anys i mig, pràcticament 6 que a mi, 6 que està treballant a la NASA, i amb tota l'èpica que això comporta. Digue'm què és el primer que vas fer quan vas arribar a la NASA.
Un selfie a la porta, perquè no sabia jo quan tornaria. Llavors vaig entrar abans d'anar a buscar la meva targeteta. Hi havia el logo, vaig enviar el selfie i vaig enviar a casa. Ja hi soc.
Però tens material de roba que t'identifiqueu com a la NASA?
Sí, però no te'l donen, diguem. A dintre hi ha una tenda de souvenirs. I llavors crec que aquell estiu no havia comprat mai tantes samarretes. Tots els amics em van demanar una
samarreta. Ni una targeta que et posis al pit que
no,
digui Ariadna Ferrés.
Sí.
Això sí, una
això
identificació.
Sí, tinc la meva targeta d'identificació.
Ah, bueno,
sí,
això està bé.
Sí que t'ho donen, sí. Però vull dir, no és allò que arribi. Bueno, vosaltres no us donen, no, samarretes de RAC1.
No!
Tampoc ens en donen.
Però és que a vegades he vist molta més gent vestint amb roba de la NASA que pensava, ostres, doncs allà els deuen donar tots els treballadors. Sí,
no, tots
ens fan pagar,
ens fan pagar. Sí,
és
sí,
car, la botiga?
Tenim descompte.
Ah, bueno, això està bé.
Sí, tenim un descompte, però no, bueno, com una samarreta normal, no sé.
Val,
no
està
no
bé.
Però sí.
Ella és l'Ariadna Ferrés, és un gust poder parlar amb ella. Digue'm només una cosa, a part de l'èpica aquesta de treballar a la NASA, els dies a l'oficina poden ser tediosos també, o tot és tan espectacular com sembla?
No, no deixa ser una feina, i hi ha dies que es fan pesats, perquè hi ha dies que no et surt res, no et surten els càlculs i estàs pues, emprenyada amb el món perquè no et surt res, i altres dies que et surt i tens un subidon de l'hòstia, llavors, bueno, és una mica de, com tot, hi ha dies que són pesats perquè tens moltes reunions, et demanen moltes coses, tens la sensació que no arribes i fas el que pots, i altres dies que t'ho passes molt bé.
T'anava a dir, després de James Webb, després d'Hipàtia, hi ha un projecte en què estiguis ficada que hagi de passar en els pròxims temps, per exemple les missions a la Lluna, i estàs implicada de forma directa o no?
No, jo no, en aquestes missions no estic implicada. Estic implicada en 2 missions noves que són SWIFO i el Roman Space Telescope, que són telescopis, un anirà a observar el Sol i l'altre anirà a observar les diferents galàxies, i estic treballant en, pues, una mica, van a regions de l'espai similars al James Webb, i on estem analitzant pues, com anar fins allà, i llencen les dues 2025-2026.
Ah, carai. Bueno, sempre treballeu
a llarg termini. Sí, sempre...
Això deu ser difícil, llevar-se al matí i pensar, bueno, encara queden 3 encara... anys
exacte,
per llançar-lo.
Sí, sí, però encara dius, quan, feina que ens queda per fer.
això és veritat. Ariadna, ha estat un autèntic plaer. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ara passen 3 minuts de 3 quarts d'una del migdia, fem pausa i de seguida continuem. Vinga.
Reformania de Brico Depot i emporta't un pack de vitroceràmica més forn per només 279 euros. I si vols més avantatges exclusius, festa del nostre club, Brico Depot.
Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi, apuja el volum, perquè per fi sentiràs un anunci que t'ajudarà a guanyar més diners. Si ets taxista, registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 de maig. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber, súbete. S'hi apliquen condicions.
Un Henry Miller dirigit per David Selves? Tots eren fills meus. Una peça ambientada als anys 40 que tracta del poder dels joves en la construcció d'una societat justa. Amb Quim Ávila, Clàudia Benito, Jordi Bosch, Eduard Buch, Eduardo Lloberes, Francesc Marginet, Gemma Martínez, Clara de Ramon i Emma Viladasau. Del 22 de febrer al 26 de març a Teatre Lliure de Montjuïc.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
En menys de 24 hores t'ajudem a trobar la solució per tal que els teus pares estiguin ben cuidats a casa. 9 de cada 10 famílies en recomanen. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Rack and Go, amb Oriol Llop, el podcast de RAC més 1 pels emprenedors, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells. Escolteu-lo a l'app de RAC 1 i a RAC1.cat, amb l'impuls de CaixaBank Day One. Més enllà de RAC 1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC 1.
Bauhaus, tot el que imagines per la reforma del teu bany i cuina.
Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu. Gaudeix de tota la nostra gamma de cafè Belarom en càpsula ara per 2,59 al pack de 20. T'estalvies un 21% i un quilo de pomes Golden per 1,09. Lidl, marca la diferència.
Al món hi ha llocs inaccessibles. L'àrea 51, els arxius secrets del Vaticà, la rotativa d'un diari... El Club Vanguardia et convida el 23 de març vinent a una visita exclusiva per la rotativa on cada dia agafen forma La Vanguardia i Mundo Deportivo. Entra a clubvanguardia.com i participa en el sorteig per aconseguir una de les invitacions dobles. No t'ho perdis.
Especialistasendeudes.com informa. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
Benvinguts al Superestalvi de Caprabo. Aquest dissabte 25 de febrer, per una compra mínima de 30 euros, et regalem l'IVA de tota la compra acumulat a la teva targeta Club Caprabo. I també en les compres de Caprabo a casa, perquè quan els preus pugen, Caprabo t'ajuda a estalviar. Benvinguts al Superestalvi de Caprabo. Més informació a caprabo.com.
A RAC 1. Via Lliure. Més els caps de setmana amb Xavi Bundó.
8 minuts i arribarem a la 1 en punt del migdia.
Un bon vermut se serveix sempre amb un bon aperitiu. Frit Ràpid i Vermuts Miró t'ofereixen el vermut.
Aplaudiments, que és la Molins, ara ja no... Perquè ja no sabeu una cosa.
Ja passo. Cosa.
Hola, Marta Bosch, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, David Martos, bon dia.
Bon dia.
No, que no sabeu una cosa, que és que fa cosa de 6 mesos o un any, la Clara va començar a dir, és que aplaudiu malament.
Jo vaig fer això.
Feu palmes malament.
Nanta superior,
dient,
eh?
Jo sí que ho fem.
Exacte. Home, és que a veure, jo crec que objectivament jo puc fer palmes molt millor que vosaltres.
A veure, fes una palma.
Mm. Perdona. Una de sola no s'explica, ah, no té sentit. Han de ser moltes amb el temps, amb l'interval que toca, no, i etc.
Si sabessis de veritat, amb una ja diríem, uau.
Que ben clavada.
Ja es veuria.
A veure, a veure.
Ja
deixa'm aprovar una palma.
Silenci,
atenció.
Això és molins, eh? Ah, ja està.
Bueno. M'has dit una.
Ah, bé, no, coi, però jo amb no, la música, tu sola amb la música.
Va, jo deixava amb la música.
Tenia
matisos. Sola de palmes.
Sola de palmes.
Interessantíssim, va.
Ei.
Això és ràdio experimental.
Bueno, esteu bé o no?
Sí.
Per cert, deixeu-me dir una cosa, que com sempre que arriba més o menys a aquesta hora, és l'hora del vermut, i això vol dir que és l'hora també de Fritz Ravik i de Vermuts Miró. I això vol dir que ja tenim aquí preparats els aperitius de Fritz Ravik. Què estàs fent ara?
Res.
Com si fos un...
Què et penses? Que també sacseges molt bé les patates.
És l'instrument del vermut.
Fruits secs, patates premium de pernil ibèric de Fritz Ravik amb Enrique Tomàs, i també el vermut Miró Gran Reserva, beguda amb cos, equilibrada, fresca.
Oh, fresca, miscel·lània.
Miscel·lània, recorda les panses, les plantes medicinals. Què heu de fer els oients, si voleu?
Molsa del bosc. Sí.
No sé si posen molsa de bosc al vermut. Què heu de fer els oients si voleu emportar-vos en una casa i fer el vermut, efectivament, amb aquesta ampolla de vermuts Miró Reserva de 3 litres? Doncs anar a l'Instagram del Via Lliure, Via Lliure RAC1, i comentar la història que acabem de publicar dient... A veure, què preguntem avui?
Dibuix lliure.
Dibuix lliure.
No, la resta. Dibuix lliure no podem.
No. Que ho hem de treure ara.
Sí.
Fem un dibuix al Xavi Bundó.
No, els stories no cal que entrem amb això.
Què preguntem? A veure... Sí. Com ha de ser un bon paraigües? No ho sé.
Un bon paraigües.
Què ha de tenir un bon paraigües?
Per què?
Sí,
perquè
no
s'apropen les pluges i llavors...
No,
que les gent...
nevades, no?
Nevades.
Sí, però com és el teu paraigües ideal? A mi em sembla una gran pregunta.
Doncs
petit, gran, perquè hi ha gent que els petits,
els
per exemple, no
mira,
els suporten.
Mira, fem una cosa, deixem els paraigües perquè no hi hagi...
Trencat. No li agrada tant, no ens el compra.
No agrada?
Per què us agradaria que nevés? A cota baixa.
Va.
Aquí, per exemple, allò al costat de la...
Què faríeu si nevés?
Què faríeu? Vale,
passejaríeu la vostra tortuga?
Si nevés...
Per què?
Per sobre de la neu?
És una imatge surrealista. És la primera idea que t'ha vingut al cap.
Feu el que pugueu al voltant d'aquesta qüestió i ja trobarem alguna cosa a què regalar. De moment està sortint tot bé, eh?
Molt bé.
Vinga, va, anem amb el... Amb la reflexió del David Martos, sisplau.
Val. Últimament estic fent exercici, com segurament haureu notat.
Ui, sí, jo t'he vist entrar. T'he notat molt dur.
Sí, oi? Jo sé que...
T'he tocat el braç.
Jo sé, no, perquè passa, jo ho entenc. I aquesta setmana he descobert que està bé comparar-te amb la gent si saps com. Jo faig exercici al Parc del Retiro de Madrid, i allà hi ha una... És com el típic parc amb barres per penjar-te i tot plegat. Sí. I jo faig... Intento fer un exercici que és les dominades, que no sé si sabeu què és. Que
dominades?
Dominades. T'agafes d'una barra i et quedes penjat. Sabeu com quan a les pel·lis hi ha gent que queda penjada com d'un penya-segat?
Sí.
I fan com...
Com que...
I arriben a pujar del tot.
Sí.
Si no ho has fet mai, és impossible. És a dir, a les pel·lis, teòricament, tothom mort. És a dir,
Mufasa, no? El Rei León.
Exacte.
Ah, era això,
que
Mufasa va morir.
Potetes i...
Sí. Mufasa va morir per no saber fer...
Perquè no tenia treballades les dorsals.
No per un tema que es deia Scar.
No.
Haver-ho treballat abans, Mufasa.
Si t'haguessis posat...
Haver-ho al gym una miqueta.
Exacte. Si haguessis fet com jo. Llavors, què passa? Que allà hi ha gent que està realment molt forta. És gent que podria donar complexa d'inferioritat a Mar Ribas. Sí, és espectacular. I gent també sense samarreta, a ple febrer.
Sí. No?
De fet, va haver un tio que estava comentant amb els amics, un que no estava gaire fort, li va dir als altres, jo no me quito la camiseta por respeto a los que están fuertes. Que em va semblar...
Està bé, està ben
girat. Molt bonic, sí. És com
vaya
això.
Ego.
Llavors, què passa? Jo, per exemple, intento fer, doncs, fer una dominada ja és un esforç bestial. Llavors, intento fer una, em costa molt, paro, he d'estirar una miqueta, i de sobte ve un tio que està molt fort, i de sobte em fa 15. Pum,
però això no està bé.
15.
No està bé per part d'aquesta persona.
Però has de pensar que aquest noi
aquest noi fa uns mesos potser només en feia mitja.
Clar, clar, exacte, exacte.
No et comparis. Bueno,
no passa res. Clar. Llavors, ell en fa 15, no passa res. Torno jo, intento fer una, em costa molt.
Una paro, mica de caca s'escapa.
Ai, una mica home, sí, per favor. Estiro, ell hi va, em fa 15 més. Aquí ens comencem a mirar, ja hi ha una miqueta de... Vale, això que està passant és bastant divertit. Vaig jo, intento fer una més, i a la tercera pràcticament no puc. Ell arriba una altra vegada, em fa 15 més, ens mirem, somriem...
Bé, aquesta és la musiqueta, la tensió de que ja en aquell moment.
Jo...
No podré David llegar, Matos. Senyor!
Sí, sí, és una mica...
Recluta!
Vamos, total. Una més, faig una més, no puc, ell va un altre cop, em fa 15 més, ens mirem i dic, bueno, jo he de marxar, marxo, però abans de marxar li dic, los dos hemos hecho tres series. I vaig...
I què va dir?
I em va trencar la cara. No, no, no.
Ja
hi va haver riures i tot plegat, i jo vaig marxar allà amb l'autoestima i les dorsals treballadíssimes.
Però, em sembla
però preciós. No va voler fer cap tipus d'escarni ni res, no?
No, no, ell era des de la superioritat
ara,
de...
Ara.
Ai, pobre diable.
Ai, sí, pobret. Sí, sí. I a més a més és gracioset.
M'agrada com a codi morse. Saps? Sí. És la manera de comunicar-vos entre ells, no? Ell en fa mig, l'altre en fa 15, sí. I s'estan parlant.
Sí,
és un codi morse, en
sèrio. Hi ha un llenguatge, exacte.
És bonic. Torna-hi, no ho deixis.
Una cosa, quan tornis ara...
El retiro.
A fer el retiro, això. Pots demanar que algú ho gravi?
Vale, vale.
Un vídeo d'un d'aquests forçuts.
Sí, perquè exacte, me graves?
Com dius, me graves un moment que...
I es grava ell mateix, saps? Es fa un selfie.
Sense samarreta.
A favor.
Però perquè s'escolti...
Com es deia?